step for man, one giant leap for mankind.
Quatre minuts per arribar a 11:45 del migdia. Som al matí de Catalunya Ràdio, mentre esperem que l'Albert Segura i tota la tropa de músics amb els quals avui ha vingut acompanyat abandonin l'estudi de Catalunya Ràdio. Joan Anton Català, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Roger.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Vens una mica moreno, eh?
Ah, sí?
Em fa una mica de ràbia, perquè per aquí van passant convidats i jo continuo blanc com un got de llet.
És que això de l'astronomia també de dia, eh?
Què tal? A Canàries, bé?
A Canàries uns dies, molt bé, molt bé, molt bé. Sí. Núvol, però molt bé, però de temperatura
núvol
perfecta.
Núvol és el pitjor fenomen meteorològic.
Dels astrònoms.
Dels astrònoms, no?
Sí, excepte quan no vols passar calor.
Va, avui començarem pel final. Ara t'he girat tot el guió, però no
bé,
passa
perfecte.
Res. Aquesta setmana estem molt pendents de la pluja d'estrelles.
Sí.
Què ha de passar exactament al cel?
Mira, és un espectacle fantàstic per veure en família. Les nits, de fet, ja se'n poden començar a veure, de fugisseres, són les famoses llàgrimes de Sant Llorenç, que tècnicament en coneixem com els Perseids, després explicarem, si vols, què són les pluges d'estrelles, i ja es poden començar a veure aquestes nits, tot i que les nits millors seran el 10, 11 i 12, són les nits on la densitat serà màxima. Densitat vol dir que en podrem veure de fugisseres al cel bastantes. A més, aquest any no hi ha lluna nova, amb la qual cosa la condició de foscor és excel·lent, en teoria, si el temps ens acompanya.
Però Francesc Mauri aquest matí ens deia...
Sí, la previsió sembla que no pinta gaire bé.
O sigui, tu preferiries que continués fent aquesta calor?
Evidentment, per veure aquestes pugisseres, sí. El millor dia podria ser dissabte, segons sembla, per les prediccions aquest matí ho vèiem, no? No sé, haurem d'estar molt pendents del temps i segurament no serà igual a Barcelona que a Tarragona o que o qualsevol altre lloc, no? S'haurà d'estar molt atent.
És un fenomen que es produeix cada any. Què varia?
Val. El que varia és, el que provoca les pluges d'estrelles són els cometes, hi ha cometes, algun asteroide també, que passen a prop de la Terra i quan passen sembren la seva òrbita de petits fragments, pols, petites roques. Llavors la Terra, al girar al voltant del Sol, travessa aquest pas de cometa i llavors és quan impacten tots aquests petits fragments a l'atmosfera de la Terra. De què varien les densitats? Per exemple, varien a la geometria, si la Terra exactament creua pel centre, diríem, el pas d'aquest cometa, o si el cometa ha passat fa poc. Pensem que el cometa que provoca les pluges, la pluja de Sant Llorenç, és un cometa que té 133 anys de període, vull dir que triga 133 anys en tornar, si ha passat a prop darrerament. Tot això són coses que fan variar la densitat. Jo, personalment, sempre que la gent m'ho pregunta quantes en veuré, no es pot assegurar, però en un cel fosc, fora de les ciutats, sense lluna, i estan tranquil·lament, una fugissera cada 2 minuts, jo seria feliç.
Tu això ho firmes?
Ho firmo ara mateix.
Des d'on es pot veure millor aquí a Catalunya, això?
Això qualsevol lloc allunyat de la ciutat. Qualsevol lloc, perquè no
Fugiu
hi ha un lloc.
De Barcelona.
Sí, exacte. I els pobles és perfecte, a més hi ha festes majors, de
Sabadell,
matinada...
Sabadell malament, no?
Sabadell malament. Jo fugiria de les grans... Em sap greu, però...
Sí, sí, marxem. Sí. El Joan Anton Català, ja el coneixeu segurament, és màster en astronomia, astrofísica i químic quàntic, és la veu científica del matí de Catalunya Ràdio aquest estiu, autor de l'assaig Retrats d'un univers sorprenent, també aquest últim any ha publicat 100 qüestions sobre l'univers, i aquest estiu ens acompanya per fer un espai que hem titulat com La Terra és plana, i que il·lustra perfectament aquesta cançó del Quimi Portet.
La Terra és plana, ho sap tothom. Però a les planes hi ha rieres, codinetes i turons. Potser tinc ànima, no ho sé.
El Joan Anton Català, que acaba d'infartar després de veure Francesc Mauri al 324, veient la previsió de la setmana a la televisió que tenim a l'estudi de Catalunya.
Sí, però fixa-t'hi, la gran aposta és dissabte.
La gran aposta, no hi havia pluja.
No hi havia pluja.
Joan Anton, si la Terra és plana, senyals horaris de 11:45 del migdia al matí de Catalunya Ràdio. Si la Terra és plana, les pluges d'estrelles ens auguren la fi del món?
Alguna cosa d'aquestes hi ha, perquè fixem-nos que la pluja d'estrelles més famosa de l'any, que són aquestes que gaudim tots, les pluges de Sant Llorenç, les provoca un cometa que és l'objecte més perillós que coneix la humanitat. És un tros de cometa de 26 quilòmetres de grandària que creua l'òrbita de la Terra, que les previsions que tenim és que en els propers milers d'anys no impacti, però que estadísticament, si projectem a milers d'anys en el futur, algun dia pot tocar. Per tant, és aquest contrast, no?, de la pluja de Sant Llorenç, xulíssimes, desitjos que demanem quan les veiem, un objecte que és el més perillós que coneix la humanitat.
Fem una cosa, obrim línies.
93-201-7474.
Consultes sobre astronomia, el cel i l'univers amb el Joan Anton Català, 93-201-7474, fil directe amb Joan Anton Català, això m'agrada molt. Avui la cosa va d'asteroides i de cometes. Joan Anton, primer de tot, definim què són exactament els asteroides i els cometes.
Molt bé, els asteroides són cossos normalment rocosos, tenen també contingut de metalls, la seva composició pot variar, més petits que un planeta, normalment de forma irregular, d'una certa dimensió, que giren al voltant, tenen una òrbita al voltant del Sol o al voltant d'altres planetes. Quasi tots els asteroides que coneixem, no tots, però una gran majoria orbiten entre Mart i Júpiter. Uh-huh. Llavors en coneixem altres que tenen òrbites diverses i alguns, que aquests són els que ens preocupen més, que creuen l'òrbita de la Terra.
Perquè aquests són els que impacten.
Correcte, aquests són els que més probabilitat tenen d'impactar. I els cometes s'assemblen molt en composició als asteroides, però tenen més component volàtil, i quan s'aproximen al Sol, aquest component volàtil sublima, és a dir, s'evapora per l'escalfor del Sol, i els hi provoca les cues. Per tant, el que diferenciaria un asteroide d'un cometa és la composició i el fet de que, per tant, els cometes formen cua quan s'aproximen al Sol.
Mm-hmm. L'aigua a la Terra la van portar els cometes?
És molt interessant, això. No sabem com l'aigua va arribar a la Terra. Sabem que la Terra, quan es va formar, no s'assemblava res a la Terra que tenim ara. Es va formar a milers de graus de temperatura. Llavors, no hi havia res. Creiem que no hi havia ni gota d'aigua, de l'aigua primigènia que hi podria haver hagut. Durant molt de temps s'ha cregut que van ser grans impactes enormes, gegantins, durant la primera part del sistema solar, d'asteroides, bàsicament, cometes també, però sobretot d'asteroides, que van omplir la Terra d'aigua. Això és impressionant, perquè voldria dir que estem fets, tu, jo, el mar, tot, d'aigua extraterrestre. Textualment, aigua vinguda de fora de la Terra. Des del 2015, haig de dir, però, que hi ha un estudi publicat a la revista Nature que diu, un grup de científics, que diu que això potser no va ser 100% així, que potser la Terra sí que va ser capaç de conservar part de l'aigua originària que hi podria haver hagut a les roques, els minerals que la van formar, però en tot cas estaríem parlant que una gran quantitat, si no tota, l'aigua de la Terra hauria vingut de fora.
Déu-n'hi-do, clar, tot això, parlant d'aigua ara, evidentment hem sabut que a mar hi ha aigua, en principi, líquida.
Ah, fantàstic.
És sota terra, aquesta aigua, per això.
Sí, és la primera vegada que podem confirmar.
També l'han portat cometes allà, o...?
Possiblement no. Possiblement Mart, com que es va formar més lluny del Sol, fixa-t'hi, els cossos rocosos, com Mart, però també molts satèl·lits de Júpiter o de Saturn, que són de composició rocosa, que es van formar més lluny del Sol, com que es van formar a menys temperatura, van poder conservar l'aigua originària. I, de fet, els satèl·lits de Júpiter i de Saturn tenen molta més aigua que la Terra, sent molt més petits. És impressionant. La Terra, de fet, seria dels llocs més secs que coneixem en quant a material rocós que hi ha en el sistema solar, perquè l'aigua ens hauria vingut de fora i estaria en superfície, per entendre. No estaria dintre de la composició.
Deixa'm fer-te, torno al tema de cometes i d'asteroides de seguida, però la pregunta que més t'han fet aquests últims dies, què vol dir aquest avanç científic? Que s'hagi sabut que hi ha aigua líquida a mar.
Molt bé, això són passos importants respecte a la possibilitat de que Mart fa 3.500 milions d'anys, és a dir, fa molt de temps, hagués pogut tenir vida elemental. Com saps, estem intentant contestar la pregunta si estem sols en l'univers i tots voldríem tenir una resposta ràpida, no podrà ser molt ràpida, però Mart és la nostra gran aposta. Llavors, el fet de que algun dia poguéssim descobrir vida fòssil a Mart, imagina't ja el que seria que, a més,
estigués... Sí, però després... Va, perdona.
No, anava a dir, imagina't que, a més, estigués composada d'ADN, és a dir, que trobéssim que potser l'arrel de la vida a la Terra, que no sabem, no en tenim ni idea com la Terra va aparèixer, com la vida, perdó, va aparèixer a la Terra, imagina't el que seria trobar un origen comú de la vida i potser trobar que també som marcians, no només que l'aigua a la Terra és extraterrestre vinguda de fora, sinó que potser la vida potser no va començar a la Terra i va començar en un altre lloc del sistema solar, imagina't.
El que seria un problema seria arribar a Mart.
Bueno, allà estem en això. De fet, un viatge a Mart avui...
En vida, dic, vull dir.
Sí, avui un viatge a Mart són uns 7-8 mesos. El problema que tenim és que la tecnologia encara no és suficient com per assegurar la supervivència, en el sentit de que hi ha radiació del Sol que és nociva, en fi, hem de superar uns quants temes científics i tècnics, però les agències espacials preveuen veure l'home trepitjar Mart a la dècada dels 30, i a l'Elon Musk, en un anunci marketingià absolut, aposta per la dècada dels 20, que és molt agosarat.
Avui al Matí de Catalunya Ràdio amb el Joan Anton Català parlem d'asteroides i cometes. La vida a la Terra, Joan Anton, s'acabarà a causa d'un impacte d'un cometa contra la Terra?
Això no ho sabem, és qüestió de probabilitat. De moment, els càlculs, com us deia, els càlculs que tenim dels objectes coneguts, clar, ens pot venir un objecte no conegut, indiquen que en els propers milers d'anys no hem de tenir aquesta por, n'hem de tenir altres, que és l'efecte que nosaltres... Sí, bueno, jo tranquil no ho estic perquè, de fet, de la forma com estem malmetent el planeta, nosaltres, els humans, som la causa primordial d'extinció d'espècies vives en aquest moment en el planeta. Per tant, jo no miraria a dalt els estrelles cometes, no ens miraria a nosaltres com el perill més fort que tenim nosaltres mateixos.
Perquè el cometa que va acabar amb els dinosaures, quina mida tenia?
Mira, calculem que tenia entre 10 i 15 quilòmetres de grandària.
Sí, o sigui, ha de ser una explosió més forta que aquesta, no?
Una mica. I va extingir segurament 3/4 parts de la vida a la Terra, de les espècies vives, vegetals i animals.
Només van sobreviure els cocodrils, no?
I nosaltres. I els mamífers, per això estem xerrant avui, eh? Si no, segurament no estaríem aquí o hi serien altre tipus d'éssers.
Quin és l'objecte més perillós que coneixem?
El que us deia, mira, és un cometa que es diu Swift-Tuttle, que té 26 quilòmetres, repeteixo, el dels dinosaures tenia entre 10 i 15, el Swift-Tuttle té 26 quilòmetres de gran, i aquest és el que ens provoca les llàgrimes de Sant Llorenç. Aquest és el que, en la seva òrbita al voltant del Sol, creua el pas de la Terra i ens deix aquest pols que forma les fugisseres dels Perseids, de les llàgrimes de Sant Llorenç. És l'objecte més perillós que coneix la humanitat en aquest moment.
Joan Anton, quants meteorits cauen diàriament al planeta Terra? Perquè crec que són uns quants.
Uns quants. Cau pols...
Desapercebuts i...
Totalment desapercebuts. A vegades, quan a les notícies en surt algun una mica més gran, com fa uns anys aquella Chebrianinsk, a Rússia... Ho vaig calcular, vaig fer una mica el símil. A mi m'agrada fer aquest tipus de símils. Cau al voltant, a l'equivalent a 27 elefants adults en pes cada dia.
A veure.
Sí, és a dir, jo vaig fer un càlcul i vaig dir...
Posa'm Dumbo per aquí. O sigui, cauen 27 elefants...
Adults, el pes equivalent a 27 elefants, que no recordo quantes tones són això, però vaig fer el càlcul i vaig dir... Cauen aquestes tones, promig, cada dia de petits fragments que passen, com deies, inadvertits, no els veiem... tot i que hi ha col·leccionistes que van animants i els busquen i tal, i vaig calcular que era l'equivalent a com si caiguessin cada dia 27 elefants adults. Per tant, n'hi ha un paraigua.
Una sort que estiguem vius i celebrant-ho, no?
Que sí, imagina que cau un elefant.
Per què cal explorar tant? Per què és tan important explorar els cometes i els asteroides i què hem d'aprendre d'ells?
Hi ha dues raons bàsiques. Una és perquè són objectes que conserven la composició que tenien quan es va formar el sistema solar. Han estat molt poc processats, que diem. A la qual cosa ens donen moltes pistes de com es va formar, com era el sistema solar quan era petit. Aquesta és una raó. La segona, molt important, és per protecció. És a dir, si mai ens volem protegir tecnològicament d'impactes, possibles impactes d'aquest tipus d'objectes, impactes que serien grans, els que puguem tenir, és molt important que els puguem conèixer, que puguem saber la seva composició, en fi, que puguem saber el màxim d'ells per poder dissenyar mètodes de protecció.
Quines missions hi ha actives ara mateix? Quines missions hi ha actives com cap a cometes i asteroides?
N'hi ha dues que ara estan arribant als seus destins. Una americana de la NASA, que es diu OSIRIS-REx, que és una missió que recollirà mostres d'un asteroide que es diu Bennu, també és un objecte perillós, perquè és d'aquests objectes que està a prop de la Terra, i un altre dels japonesos, que es diu Hayabusa 2, que s'aproximarà a un altre asteroide que es diu Ryugu, que també és un objecte potencialment perillós, i aquesta és una missió espectacular, que no només recollirà mostres, sinó que desplegarà un aterrador, que aterrarà amb aquest asteroide, i totes dues missions, la japonesa i la de NASA, estan arribant aquest estiu als seus destins i retornaran d'aquí a uns anys, si tot va bé, amb mostres d'asteroides.
Escolta'm, ara estava pensant, és possible desviar un objecte d'aquests que està venint cap a la Terra de la seva trajectòria?
És molt complicat. Imaginem que estem parlant d'objectes de quilòmetres. El que voldríem desviar serien aquest tipus d'objectes molt perillosos per la humanitat. Tenim idea teòrica, que valdria la pena que comencéssim a investigar provant-les, no? N'hi ha una que s'anomena tractors gravitacionals, que es tracta de posar una nau pesada al costat de l'òrbita del cometa o de l'asteroide, i a poc, mil·límetre a mil·límetre, any rere any, anar-lo desviant per efecte de gravitació, de l'atracció gravitatòria amb la nau, a poc. Imagina't, això significa poder-los detectar amb molts anys d'antelació. N'hi ha un altre mètode, també descrit en teoria, que és enviar uns petits robots miners que ben desplegats i nombrosos en determinades zones del cometa, es trauen mineral, el llencen a l'espai i provoquen un efecte de reacció, com si fossin motors a reacció, que també van desviant mil·límetre a mil·límetre, any rere any, a l'objecte. Com veus, són mecanismes complexos, tots ells, mai s'han provat, i a més es basen en la detecció precoç, en la detecció anys d'un objecte. Si un objecte el descobríssim amb mesos d'antelació respecte al seu impacte, poques coses podríem fer avui.
Hem començat parlant de la setmana també de la pluja d'estrelles, en aquest cas de Sant Llorenç. Acabarem també una mica per què. És a dir, per què es produeixen sempre els mateixos dies de l'any?
Molt bé. Com que abans comentava que l'origen de les pluges d'estrelles són els asteroides o sobretot els cometes que passen prop de la Terra i deixen aquest rastre sembrat de petits fragments, la Terra, al girar al voltant del Sol, creua aquests antics o actuals passos de cometes i, per tant, sempre es produeixen els mateixos dies, que és quan la Terra creua aquelles autopistes per les quals han passat els cometes. I, de fet, quasi cada mes de l'any tenim, per no dir-te que cada mes tenim pluges d'estrelles. Potser la més coneguda és aquesta, Llàgrima de Sant Llorenç, es produeix a l'agost, les famílies en podem gaudir, hi ha altres pluges d'estrelles que no són tan abundants, que no són tan denses, o que es produeixen a l'hivern, que la gent doncs, no acostuma a mirar-les, però sempre són els mateixos dies per aquesta raó, perquè és quan la Terra creua aquell pas del cometa.
Joan Anton, et poso aquesta cosa inquietant.
Sí, bastant inquietant. Sí.
Per la reflexió, va. Per on reflexionem aquesta setmana? Moment per la reflexió.
Home, jo reflexionaria per el regal de la vida, no? És dir, si mirem...
Ai, et poses molt profund, eh?
No, bueno, m'has demanat una reflexió.
Sí, endavant, endavant.
Mira, impactes a la Terra n'ha patit des del començament. A mi m'agrada dir que el sistema solar, quan es va crear, era com una taula de billar immensa. Tot xocava contra tot. De fet, fins i tot creiem que la Lluna és l'objecte, és el resultat d'un impacte immens que la Terra va patir contra un objecte de la mida de Mart, imaginem, no? S'han produït extincions massives. La dels dinosaures és la de menys. És la de les més petites que pensem, o de les inferiors, no?, que pensem que s'han produït. I aquí estem. És a dir, és com si la natura, o no com si, ha confabulat perquè avui puguem estar xerrant. L'impacte dels dinosaures va aplanar el terreny als mamífers. Els impactes anteriors van omplir segurament d'aigua la Terra, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, un munt de casualitats entre cometes que fan que estiguem aquí. Per tant, quan mirem les fugisseres d'aquest agost, jo diria, pensem en la sort immensa que tenim d'estar aquí.
Demà, al matí de Catalunya Ràdio, a les 10, ens visita el Guillem Anglada Escudé. És professor d'astrofísica a la Universitat Queen Mary de Londres.
Top del top.
Sí?
Sí, no teniu aquí un convidat d'excepció.
Ho sé, perquè l'hem entrevistat altres vegades i, de fet, la revista Time crec que era la posa entre les 50 persones més influents de tot el món. Ha investigat tot el que són exoplanetes, correcte, és a dir, alternatives a la Terra, no? Què li preguntaries tu? Us coneixeu?
No, tinc el plaer
ja
de conèixer.
Ja pots fer el favor de venir demà a les 10 aquí i us presenteu.
Gràcies.
De què hem de parlar amb el Guillem Anglada demà?
Clar, jo no acabaria de parlar amb ell, si ell em deixés, eh? Però una cosa que, per exemple, el tema d'exoplanetes és l'estat de l'art en aquest moment sobre la detecció de versions 2 de la Terra, de planetes de tipus Terra, planetes rocosos que orbiten altres estrelles. Estem començant, de fet, ell és un dels investigadors màxims més prestigiosos que hi ha al món en aquest moment. Jo li preguntaria l'estat de l'art, com estem. L'altra cosa que a mi m'agradaria preguntar-li és sobre com ell projecta el futur en el sentit de la impossibilitat que avui té l'home de poder viatjar en aquests planetes que estan tan allunyats. Trigaríem 50.000 anys en viatjar al planeta de tipus Terra més proper que coneixem. 50.000 anys amb la tecnologia actual. Com ell projecta això, no? Si, la pregunta seria, alguna vegada l'home podrà arribar a certificar la vida en un d'aquests planetes perquè hi haurà anat? És l'única forma de certificar-ho, eh? Enviar una nau i dir, sí, evidentment, tal com pensàvem, en aquest planeta hi ha vida, però per això sí haurà d'anar. M'agradaria preguntar-li aquest tipus de coses.
Doncs tot això demà et convidem i preguntarem, d'acord, Joan Anton?
Moltes gràcies, Roger.
Ens retrobem demà aquí i també dimarts que ve a la Terra Estana.
Perfecte, un plaer, com sempre.
Una abraçada.